Al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
Senyores i senyors, preguem que desconnectin els seus dispositius mòbils, s'asseguin còmodament a les butaques i gaudeixin de la funció que és a punt de començar. I és que arriba un dijous més, una nova edició dels Prescriptors!
Doncs ara és el moment d'obrir les portes als nostres prescriptors perquè venen amb un munt de novetats per parlar de cinema i també de sèries de televisió. Així que agafeu paper i llapis o els vostres smartphones perquè, mare meva, la de títols interessants que ens portaran avui. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
El Sergi Bracons i el Xavier Miralles. Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes ganes. Aquí, jo ja tinc els deures fets, eh? Tinc aquí paper i llapis. I a veure, Sergi, què ens vols explicar avui?
Doncs avui, mira, com que ja sé que tu ets de Netflix i de l'HBO, doncs porto una mica de cada. Porto doblet de Netflix i una de l'HBO.
Has vist, Xavi, està fent punts, eh?
Està
aquí
molt bé,
fent
està
mèrits.
Bé. Home, a més, està, porta una de les meves sèries preferides, sí, que he vist a Netflix, com si jo no hagués vist moltes. Però molt bona, molt bona.
Vinga, per quina comences?
Aquesta la deixem pel final.
Home, clar.
I comencem amb Altered Carbon, una sèrie de Netflix que us posaré al tràiler, que aquest cop sí que l'he trobat en castellà.
Tu cuerpo no te representa. Lo cambias como una serpiente cambia su piel. Transferimos la conciencia humana de un cuerpo a otro para vivir la vida eterna.
¿Cuánto he estado fuera?
250 años.
Será propiedad de Lawrence Bancroft Industries. Se enfundó en este cuerpo que viene provisto de un neuroestimulador militar y memoria automática de combate.
Señor Kovacs, no le pedí que me trajera de vuelta a este mundo. Lo único que le pido es que resuelva un asesinato.
Vinga, explica'ns una mica la trama.
Doncs mira, aquí tenim una sèrie que és, podríem dir que és el Blade Runner, però fet en sèrie. És una sèrie de ciència-ficció, un thriller de ciència-ficció, més ben dit, de Netflix, 10 capítols a 60 minuts, que es va estrenar aquest gener del 2018 i es va finalitzar, doncs, al febrer del 2018. Ja està confirmada una segona temporada per l'any que ve, també pel gener en principi, tot i que no se sap mai això. I tenim, doncs, una sèrie que es desenvolupa al mig del segle XXV. Una època on les persones ja no moren tècnicament, sinó que les seves ments i consciències són transferides d'un cos a un altre.
Voilà.
Sí, ja tenim ciència-ficció, a més tenim un thriller.
On... Però una pregunta.
Digue'm.
I la gent nova que neix, què passa? Vull dir, o sigui, a veure si m'explico. Jo m'estic morint, llavors la meva ment i el meu tal el transfereixen a un altre
cos.
Però i aquest altre cos, quina ment té?
Aquest altre cos està... prefabricat.
És prefabricat. Però llavors la natalitat, què passa?
La natalitat és un... Ja no hi ha natalitat, dit així. Estem al segle XXV i es fan d'una altra manera, ja, els cossos.
Vale.
Sí, els que són els que es queden, no? Exacte. I prou.
Uau. I a més, els que són també són els que tenen més diners per poder fer aquestes coses, com sempre. Que també, a més, intenta parlar d'aquests temes de la raça, de la gent com serà d'aquí uns quants anys, tot i que, clar, ciència-ficció i un thriller, però més o menys també veiem una mica cap on va una mica la humanitat. És una adaptació d'una novel·la de Richard Morgan que va tenir molt èxit, i llavors, doncs, últimament estan fent moltes sèries i moltes pel·lícules basades en novel·les, perquè sembla que se'ns estan acabant una mica les idees i van, doncs, reciclant una miqueta. Doncs en aquesta sèrie, a partir d'aquesta premissa, un detectiu que fa 300 o 400 anys que era un militar, doncs de cop apareix en el segle XXV al seu cervell, la seva consciència, en un altre cos, i a partir d'aquí, doncs, un gran empresari, un ric, li diu que ha de resoldre el seu assassinat, que el van matar i no saben com. Llavors, a partir d'aquí, ell, doncs, començaran a passar cosetes i ja no us desvetllo res més per a tots aquells que la vulgueu veure, perquè és un molt bon thriller de ciència-ficció, tot i que jo, bueno, vaig veure alguns capítolets i 60 minuts potser se'm van fer una mica pesadets.
A mi em va passar això, vaig veure només el primer capítol, vaig, o sigui, al·lucinar dels efectes visuals, o sigui, es nota, és impactant.
Està molt treballada.
I sí que és veritat això que dius, que té com aquest efecte que, una mica similar a Blade Runner, sí. Però clar, és una hora i suposo que la vaig veure a la nit i és allò, massa informació, molt densa, i vaig dir, un altre dia. Però sí que feia molt bona pinta, sí que feia bona pinta. Li donarem una oportunitat,
exacte.
No?
Però bueno, avui porto dos més, que potser es mereixen més oportunitats que aquesta. Aquesta també la comentava, que està a Netflix, i tots aquells que tenen Netflix, doncs, que la puguin mirar si els agrada la ciència-ficció i volen, pues, passar el rato una miqueta, tot i que també el guió i tot és una mica fluixet, per dir-ho així. I ens anem a una segona, que aquesta sí que per mi és una sèrie molt i molt potent, amb molt contingut, i a més és una minissèrie de 6 capítols només, de 50 minuts, 45-50 minuts, que aquesta sí que la recomano molt, i aquesta és de l'HBO, que l'HBO no fa coses dolentes, la veritat, i és Show Me a Hero. Escoltarem el tràiler.
Well, don't tell anybody, but I always wanted to be the man. I used to talk about it all the time growing up. For the first time in my life, I am on the right side of something. And I am all alone.
The city intentionally segregated its housing for 40 years.
Mayor Francisco.
It's time to come together.
These people, they don't live the way we do.
The trash, the drugs.
We will die from what this idiot is trying to shove down our throat.
I live here, and I am nothing like what they describe.
What are you gonna do?
I'm gonna fix this.
Vinga, a veure, explica'ns la trama d'aquesta història i per què l'hem de veure.
Doncs mira, per començar l'heu de veure per l'Oscar Isaac, que és el seu protagonista, i la veritat és que fa un papelón. És una minissèrie de 6 capítols de l'HBO, que es va estrenar el 2015 i va finalitzar també el 2015, perquè és una minissèrie i no s'ha fet ni segona temporada ni res. És del creador de The Wire i del director de Crash. O sigui que ja tenim...
Quina bona pinta.
Exacte, tenim dos noms molt potents per almenys veure-la. És una minissèrie de 6 capítols, com he dit, on parla de raça, de comunitat, de llar, a través de la vida de buròcrates, activistes i ciutadans a la ciutat de Yonkers, a l'estat de Nova York. El Nick Wasisco, que és el protagonitzat per Oscar Isaac, és un jove alcalde d'aquesta ciutat on s'haurà d'enfrontar un ordre judicial que li obliga a construir un grup d'habitatges per famílies sense recursos al barri dels blancs, o al barri dels adinerats.
I aquest, ostres, no? Estaran
projecte,
contents al barri,
exacte,
amb els nouvinguts.
Totalment.
Doncs aquest projecte divideix la ciutat i comencen a passar coses que ens deixen entreveure, doncs, tots aquests problemes que tenim entre...
Que trauran el millor i el pitjor de la condició humana, no?
Exacte. A més, lligat en que té una molt bona narrativa que et deixa enganxat a la televisió i unes interpretacions espectaculars. Podríem parlar que és una de les sèries del 2015 i ha tingut unes crítiques, o sigui, no ha tingut cap crítica dolenta. Totes les crítiques de tots els diaris i de tots els mitjans de comunicació han sigut superpositives, una sèrie que crec que s'ha de veure per tot el tema que té sobre els blancs, els negres, la gent amb diners, sense diners, la condició humana, fins on som capaços d'arribar perquè no et vinguin famílies de... menys cultura o de barris més pobres a les teves ciutats o al teu barri on estàs més tranquil·let, per dir-ho així, tot i que també sempre veiem que al final és al revés tot.
Déu-n'hi-do,
està bé. Interessant, no?
Pinta bé, és que clar, tot el que ens porta és guai.
Sí, no? I amb aquestes temàtiques així socials potents, molt
exacte.
Bé. I encara tens una altra.
Doncs sí, doncs aquí tenim una de les preferides del Xavi.
Tachan, tachan.
Super, super.
També de Netflix. Es diu una sèrie documental de 7 capítols que es diu The Keepers.
Baltimore has always been a quintessentially Catholic city.
The priests were the authority. Whatever they told you to do, you did.
The city has its level of corruption.
Sister Kathy exemplified this spirit of compassion and kindness.
I have never had a teacher like that before.
She was murdered our senior year, and it's always haunted many people in the community.
Our mission, we were driven to find out who hurt Sister Kathy.
People pop up from 45, 50 years ago who say, I have a story.
Va, doncs a veure aquesta fascinant sèrie documental. Explica'ns una mica, posa'ns en context.
Com sempre, cada cop també estan sortint bastantes sèries documentals últimament i bastant potents. A més, aquesta és de les mateixos directors que van fer Making a Murderer, que ja la vaig comentar, i és una sèrie que explora en 7 capítols l'assassinat, bueno, 7 capítols de 60 minuts, l'assassinat sense resoldre d'una monja, la germana Kathy, a Baltimore, així com els terribles secrets i el dolor que han portat al gairebé 5 dècades des que va passar la seva mort, i encara avui en dia no sabem ben bé qui va ser qui va assassinar aquesta monja, que realment ella anava a parlar sobre algo, anava a destapar un tema i de cop va desaparèixer. Això que passa també aquí a Espanya de vegades, que ha anat passant amb certs personatges polítics o poderosos d'aquí, que semblava també anaven a parlar d'algo i no han pogut, se'ls han tret de sobre per morts naturals o per que s'han disparat sí. Ells mateixos caçant, qualsevol cosa és bona per treure's a la gent de sobre. Doncs aquest fosc crim contrasta amb històries de persones que han sofert, han patit abusos sexuals a la infància i han aconseguit doncs tirar endavant, i a més de també veure doncs com l'església manipula, i la veritat és que aquest assassinat d'aquesta monja va ser doncs una conspiració, tot i que encara no s'ha demostrat 100% segur, però bueno, veient el documental podríem estar 99% segur de que això va ser obra de l'església, perquè no volien que aquesta germana parlés. A més, tota la gent que parla la sèrie sobre ella, tot són paraules bones, que era una superbona professora, la millor que havien tingut, una dona superamable, amb molt d'amor per tothom, que intentava ajudar tothom, i per alguna cosa o altra doncs no els hi devia interessar i se la van pelar.
Per quin capítol vas?
Jo pel 3.
Encara et queda.
I el Xavi ja m'ha dit que té una reflexió.
Per què et va captivar tu aquesta història?
Em va captivar perquè realment trobo que les sèries documentals moltes vegades són molt tendencioses, és a dir, t'han d'aguantar 7 capítols. Per tant, aquí el que és més fàcil és fer-nos pensar primer que la germana Kathy era una no sé què, que després era bona, que després era dolenta, que després no sé què, i en aquest cas la sèrie és molt sincera. Llavors, realment sí que et desperten sospites de 50.000 possibilitats com les que estàs dient tu, però no juga a despistar-te d'una manera manipuladora, sinó que realment el que vas veient és la informació que el documental va extraient. També no és un documental estirat, allò que dius, ostres, necessitaven omplir i omplir, saps, amb coses que deriven, que dius, buah, és que això ja està de més. No, és molt concís i realment hi ha molta informació. I el potent és que dius, home, i aquest cas sense resoldre et dona per 7 episodis d'una hora? El cas en si, potser no tant, sinó és molt més els testimonis i els testimonis emocionals que hi ha darrere de tot això, perquè la sèrie al final és un pretext per poder parlar del que han viscut unes persones reals, que tenim els seus testimonis supervaluosos, amb unes...
Clar, perquè els testimonis són reals,
són
no?
Són reals,
llavors,
sí, sí.
Clar, això té un impacte...
És un impacte molt gran perquè ells t'expliquen de primera mà el que van viure en una etapa que és la infantesa, que després, doncs, a la seva adolescència i postadolescència van mantenir molt guardat, i que comencen a explicar-ho ara quan ja són gent adulta o fins i tot molt, molt gran ja. Llavors, em sembla és una peça com molt valuosa perquè accedeixes, no?, a aquests personatges, que no són personatges, que són persones de veritat, explicant-te fets, ja no només els fets forts, sinó com han evolucionat aquests fets a cada un d'ells, no?
L'impacte, no?,
l'impacte
que té al final en cada un dels joves.
Sí, i també tracta ja de passada, doncs, home, estem parlant d'un cas que va passar fa 50 anys, sí. No, això? Com les xarxes estan ajudant a això, és brutal, perquè...
És un tema superactual, perquè sí. Fa no res aquí, el cas sí. Dels maristes també vam veure, no?
Clar, és que és un tema que sempre interessarà, no?
Sí.
Sempre és potent, però a The Keepers, a més, a mi és el que també m'interessa dels documentals, és a dir, tenim els documentals de testimonis i ja, que això està guai, però llavors està molt bé quan el documental no és que es ficcioni, sinó que es narri d'una manera una mica més cinematogràfica. No que recreïn res, sinó que el propi documental estigui editat i dirigit de manera que pugui semblar una història de ficció, gairebé. No? I tu vas veient i et deixa amb intriga i et deixa amb tal. I això és, per mi és molt potent en els documentals. Molt bo. Que, de fet, aprofito per recomanar dos documentals que no són sèrie, que són pel·lícula, per qui no els hagi vist, que tenen una estructura semblant a això, que són Blackfish, que és el documental de la balena Tilikum, que és molt, 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 molt interessant, on el, en el qual la balena està tractada com si fos un assassí o un psicòpata i com s'evoluciona a entendre per què va fer aquests crims, no? Què va passar amb aquesta balena. I l'altre és The Act of Killing, que aquest, si no l'heu vist, això és obligatori. O sigui, no podeu morir sense haver vist The Act of Killing. Molt, molt bo. I Blackfish, també. I tenen una estructura molt semblant a The Keepers, per això m'agrada tant.
Jo els he vist, els dos, aquests.
Els has vist.
I també hi ha un que es diu The Cave, que també parla sobre els dofins.
Boníssim, The Cave.
També és molt xulo.
També molt, molt bo, molt bo, molt
bo. És com maten a tots els dofins.
Molt bon documental. I res, aquesta és la meva opinió de The Keepers.
Doncs
l'heu de veure.
Sí, sembla molt interessant aquesta sèrie documental, no?, que ens parla d'aquesta xarxa obscura, on doncs, explica doncs, aquests abusos a aquests joves en una escola. Continuem. Ara tenim l'àudio que ens envia el nostre company Jordi Ramoneda. També doncs, és la seva proposta.
Hola, què tal? Com esteu? Avui parlarem d'una sèrie que es pot veure a Movistar Plus i és un thriller de cap a peus. Un thriller, però, que és tan alternatiu, tan diferent, que, sincerament, ja el podem considerar un clàssic. Es diu Occupied, i de moment té dues temporades. Aquest thriller, escrit pel novel·lista John Nesbø, tracta sobre un futur molt proper i gens distòpic on Noruega és un país que ha aconseguit funcionar sense combustibles fòssils, les seves grans reserves de petroli i gas no les fa servir ningú, així que els russos veuen una gran oportunitat i invadeixen les zones. Aquí comença el que en diríem un thriller d'autor, amb uns personatges ben dibuixats i que a poc van entrant en combustió entre ells mateixos. Un primer ministre que està en dubte, l'espia que ha de controlar tot això, un periodista, una dona que té un restaurant. Sí que és veritat que la trama és a vegades una mica massa rebuscada i se sustenta en casualitats que potser costen una miqueta de justificar. Una de les millors coses que té aquesta sèrie és la seva gran capacitat de fer arrencades de to molt ràpides. M'explicaré. Normalment el clímax d'una sèrie va pujant a poc, que l'assassí es va acostant a poc fins a posar en perill a l'innocent i al final el salven. Doncs aquesta sèrie podem viure unes accelerades de ritme trepidants com poca gent és capaç de fer. La prèvia se la salten. Si us agraden els thrillers però esteu cansats dels arquetips americans, aquesta sèrie noruega us podrà treure una mica de l'eix del mal Amèrica-Rússia i demostrar que Noruega i Europa també té els seus propis draps bruts. Una abraçada!
Una abraçada, Jordi, doncs els draps bruts, que doncs, també ens explicava en Jordi Ramoneda amb aquesta proposta. Vinga, doncs ara és el moment de parlar de les estrenes de cinema, que em portes moltes, no? Em sembla?
Més que moltes, potser les porto allò que tenen coses per parlar-ne.
Vinga, amb no quina és... vols començar?
Doncs començo amb la que és l'estrena més forta de la setmana, perquè és doncs, la més potser comercial, però també perquè és una pel·lícula molt i molt i molt, molt esperada, però pels fans del terror, sobretot. Arriba la segona part d'una pel·li que va causar bastant impacte i que va tenir un èxit de taquilla molt, molt gran al 2008, i aquesta segona part no li han ficat un 2, li han volgut posar una mena com de subtítol. Això és Los extraños, cacería nocturna.
Esto parece vacío.
Creo que todo el mundo se va a partir de septiembre.
No está mal, ¿no?
¿Aquí vive alguien más?
¿Está Tamara?
Te equivocaste, caravana.
Creía que estábamos solos.
¿Pero qué?
Papá.
Ay, 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 ay. s'ha equivocat de caravana i em sembla que ja...
Ens hem espantat aquí tot.
Sí, sí, és que amb aquestes musiquetes i aquests efectes...
Sí, aviam, a més, és una saga, perquè clar, ja són dues pel·lícules que tenen un acabat sonor bastant guai. No sé si l'heu vista, però la primera, Los Extraños, va estar protagonitzada per la Liv Tyler. La tenim present?
No,
la...
jo no.
Ara no em sona el nom. La del Senyor dels Anells, la Elfa.
Sí,
la,
la Elfa, sí, no em surt a mi tampoc, però guapíssima.
No, la Adriel no, la...
A l'Aragon.
Sí, que no em sortirà el nom.
I a mi ara tampoc.
Que malament, quins fans.
Sí, sí.
Taylor, no.
No, és que no em sortirà el nom ara d'ella de la pel·li. Bé, en tot cas, la Liv Tyler, que la va protagonitzar ella, va demostrar un talent pel terror boníssim, i tenia la premissa d'una parella que estaven vivint a la seva casa, que és una casa doncs, com qualsevol altra, així més residencial, i eren assetjats per tres persones amb unes màscares una mica així estranyes, sense massa expressió, que es passejaven per les cases doncs, una mica sembrar el mal. Aquesta era una mica la idea que hi havia a Los Extraños. Va ser una pel·lícula que va destacar molt per ser molt silenciosa, molt tranquil·la, amb pocs trucs d'efecte, una pel·lícula que apostava més per descriure aquests dolents assassins com el mal sense rostre que es passeja per les llars simplement perquè és el mal. Llavors, era una pel·lícula molt interessant que podia recordar en quant a temàtica Funny Games de Haneke.
Boníssima.
Molt bona, però aquesta amb un punt doncs, més del terror clàssic, no? Clar, constantment a la pel·lícula no, se'ls preguntava per què ens feu això, per què ens feu això, per què ens feu això, i no hi havia resposta, no hi ha resposta. El mal arriba quan arriba.
M'estàs fent molta por.
Clar,
sí, sí.
Si no l'heu vista, us la recomano perquè és un exercici d'estil molt bo, una elegància a la direcció, al guió, és molt bo. Us estic explicant una mica la primera
recorda
part.
Recorda el títol.
Los Extraños. Segur que molta gent l'ha vista perquè va ser un èxit també de taquilla descomunal del 2008. I que es va quedar com ja una mica bastant mític, que una d'aquests estranyos que apareixen doncs trucava a la porta i et preguntava està ta mare? No? I ta mare, doncs no hi és ta mare, no hi és, t'equivoques de lloc. Clar, no m'equivoco de lloc, no? És un pretext per venir-te a fer mal. I llavors l'està ta mare, que s'ha quedat ja una mica bastant mític, torna després de 10 anys. Una segona part molt accidentada, la seva producció ha trigat 10 anys en poder-se dur a terme, però han estat endarreriments, trobar el director perfecte, el director de la primera part no volia seguir, però sí que ha escrit el guió, també ha produït, per tant ja hi ha una garantia que aquesta segona part s'ha mimat molt, i ens arriba amb una campanya de promoció tremenda, tremendíssima, que jo us dic que a Madrid es va fer una festa només per promocionar aquesta pel·li, on tot qui els van donar les màscares de Los Extraños i la van fer a un rascacels d'aquests, un gratacel super, super alt, amb una piscina dalt de tot, i a la piscina s'hi recreava una de les escenes més impactants d'aquesta segona part. O sigui que és superguai la promoció que estan fent.
És superguai, a veure, aquesta nit no dormiré, vindré a casa teva, picaré la porta i preguntaré, demanaré la teva mare.
No, la teva mare. No, mira't la pel·li aquesta nit, ja veuràs que guai.
Ja l'he apuntada, ja.
Pues, ja tens feina. I en aquest cas, la història se centra en una altra família, la Cindy i el Mike, que comencen a fer un viatge per carretera i planegen doncs, passar una temporada en un campament tipus de rulots perquè s'han quedat sense llar, perquè la crisi ha afectat doncs, a la seva economia totalment. Llavors fan aquest viatge abans també de portar la seva filla problemàtica a un internat. O sigui, aquest viatge l'estan fent abans d'això. Què passa? Doncs que en aquesta rulot, si tots aquests problemes eren pocs per aquesta pobra família, doncs apareixen els tres estranys i els hi pregunten que si està ta mare a la seva rulot.
Ai, mare. Pobrets.
I aquí comença tot. La crítica ha estat exactament igual que l'anterior. Totalment dividida, semàfor verd, semàfor vermell, semàfor àmbar, hi ha hagut de tot. És una saga doncs, que o t'agrada, jo crec, o no t'agrada, perquè aposta per un terror doncs, força diferent del que es fa. Pausat, amb temps, sense molts cops d'efecte, sense un munt de sang. És un tipus de pel·lícula doncs, una mica diferent. Per qui li agradés Los Extraños, l'espera amb les mateixes ganes que jo, perquè és una pel·lícula realment molt impactant.
Doncs vinga, després d'aquesta pel·lícula impactant, quina és l'altra proposta?
Doncs tenim una altra estrena, que és una altra pel·lícula amb molts endarreriments, però en aquest cas potser els motius no són tan bons com els de Los Extraños. Arriba la nova pel·li del Terry Gilliam, que és un director que no sé si el teniu present, però és molt particular, ha fet unes pel·lícules així estranyes.
Singulars, sí, diferents.
És el director d'Anna i el pescador, o per exemple la més recent, L'imaginario del doctor Parnassus.
Que em va encantar, per cert.
Et va agradar molt? Sí. És, aviam, és un director, ja dic, molt particular. Les seves pel·lis, hi ha gent que li agrada molt, gent que no tant. I arriba amb la seva nova pel·li, que és la pel·lícula seva més personal, la que més temps li ha portat per fer. Li ha portat 10 anys per fer-la.
I més d'un calvari.
Molts calvaris. Ell s'ha esforçat al màxim i la pel·lícula no està funcionant a nivell de crítica ni tampoc a nivell de públic, però des d'aquí el recolzarem. Això és El hombre que mató a Don Quijote.
¿Sancho?
Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
¿Que un campesino como tú
puedo leerlo?
Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos.
Se cree de verdad que es Don Quijote.
Lo vamos a pasar muy bien.
Es muy empático.
Lunático.
¡Sancho!
Doncs aquesta és la seva aposta. Explica'ns una mica, posa'ns en context.
Sí, aviam, això és una cosa una mica estranya. No sé ben bé com explicar-la. És una pel·lícula d'aventures i comèdia, però amb viatges al temps pel mig. És la història del Toby, que és un director de publicitat, que és molt cínic i que es veu envoltat d'una sèrie d'aventures molt estrafalàries per part d'un sabater espanyol que es creu que està una mica pirat, que es creu que és en Don Quijote, val? Llavors què passa? Que s'ajunten per diversos motius que no explicarem i comencen a viure aquestes aventures tan còmiques i molt surrealistes. Llavors durant tot aquest viatge, totes aquestes aventures, el Toby comença a enfrontar-se a les repercussions que va tenir una pel·lícula que ell va rodar temps enrere, doncs s'enfronta a les repercussions que ha tingut a certs territoris de pobles espanyols. Llavors, direu, quina cosa més estranya. Sí, és que és molt estranya. És que el cinema del Gillam és molt així. Llavors, val molt més veure la pel·lícula directament. I bueno, òbviament ja veiem que té doncs, molta influència de l'obra de Cervantes i que segurament el tema de Don Quijote tindrà molta repercussió en aquest personatge. La pel·li és britànica, està protagonitzada per Jonathan Pryce i tenim també l'Adam Driver, que per qui no l'ubiqui gaire és el Kylo Ren de les noves pel·lis de Star Wars, la Olga Kurylenko, l'Stellan Skarsgård, i llavors també tenim repartiment molt més conegut per nosaltres, que són l'Oscar Jaenada, el Jordi Moyà, la Rosy de Palma, el Sergi López. Llavors, clar, tenim aquí doncs repartiment molt més proper. És una barreja bastant complicada. La crítica
és que els ingredients, no?
Sí, sí. Els ingredients són un shake fort, eh? La crítica no l'ha deixat malament, però sí una mica tèbia. I és una pel·li que, com parlàvem ara, mentre escoltàvem el tràiler, ha patit de tot, accidents, problemes de producció, el director es va quedar pràcticament pobre i va invertir molts diners, feien falta més diners, els va posar ell, i així fins a 10 anys. O sigui, ens podem imaginar...
Un calvari,
una aposta, no?
Una aposta
personal,
potent.
Personal, professional, potent.
De fet, quan vaig estar a Cannes aquest any, era una de les pel·lis que la distribuïdora estava intentant vendre a tot quisqui. O sigui, hi havia molta aposta per aquesta pel·li, perquè cal recuperar, i recordo, o sigui, hi havia moltíssima publicitat d'aquesta pel·lícula a Cannes, a tots els stands, s'estava venent la pel·lícula internacionalment, estaven intentant-la moure, o sigui que, bueno, s'ha de recuperar la pasta invertida.
Doncs sí, el son, no?, o el mal son d'en Terry Gilliam, que ja veurem doncs, sí, com acaba funcionant als cinemes.
Aviam. I d'ell passem a un altre dels grans, arriba Roman Polanski amb la seva nova pel·lícula, una pel·lícula que és del 2017, que va ser com una aposta bastant forta, que va tenir també la seva preestrena al Festival de Cannes, però que ha passat sense massa pena ni glòria, tot i que la crítica no està malament, hi ha una mica de tot, i això és basada en hechos reales.
Su novela me ha llegado muy adentro.
Gracias a su libro me ha dado muchísima esperanza.
Este libro no es fácil para mí.
El momento por el que pasa no debe de ser fácil. Venga, un último esfuerzo. Por su mayor admiradora.
¿Qué tal la fiesta?
He conocido a una chica muy interesante. Hemos estado hablando toda la noche. El éxito, los comentarios, ser el centro de atención. No me extrañaría nada que se desmoronara. Muy agradable. ¿Hace mucho que no escribes nada?
Me da la sensación de que te desestabiliza.
Me ayuda mucho.
Aún así me preocupa.
Yo voy a encargarme de todo. ¿Te parece bien? Tómate esto, te aliviará. Todos los escritores se inspiran en hechos reales, pero tú te niegas a escribir tu libro oculto. Más personal aún.
És com si algú t'estuviera controlant.
Ja hem escoltat una mica aquest tràiler, però quina és la premissa?
Ai, jo he de dir una cosa abans, eh? Aquests doblatges, Marc, más personal aún, no puede ser, no sé què. Hem conocido una chica y quiere... Si us plau, l'hem d'anar a veure en versió original, que després us ho diré, però aquí Sabadell ens la posaran en versió original i dejaremos de escuchar estos doblajes. Val, la cosa és el nou thriller del Roman Polanski, que és un thriller psicològic, bàsicament, amb drama pel mig, amb dos monstres de la interpretació, la Emmanuelle Seigner, perquè no ho he dit, però la pel·li és francesa, no sé si ho he dit, i la Eva Green, que per qui potser no la ubiqui, és la protagonista de Penny Dreadful, que és una crack de la interpretació. N'has parlat de Penny Dreadful?
No, però l'he vista, eh?
L'has vista?
Sí.
Quan la portis podrem parlar.
És molt rara perquè, bueno, m'agafava quasi un atac de cor i tot, a veure com manipulen i...
Sí?
Uf.
Era molt bona Penny Dreadful, una sèrie...
Manipulen què? Perquè ara m'he quedat així
com
una mica.
Com extraterrestres i éssers així...
Ah, no, estem parlant d'una
altra... Vampirs, vampirs.
Ah, exacte, vale, vale. Vampirs. És una sèrie molt victoriana, sí. De gòtica...
El protagonista també és bastant famós, no sé, el no sé què, Harrett o...
Sí, el Josh Harnett estava, això. Sí, sí. I el Timothy Dalton també. Doncs l'hem de veure... Bueno, potser ja en parlarem un dia de Penny Dreadful, perquè a més està tancada, són tres temporades. Sí. Una sèrie... molt bona. En tot cas, l'Eva Green és la protagonista, després ha fet alguna pel·li amb el Tim Burton, la de L'hogar de Miss Pellegrin, l'última que va fer amb els nens, no sé què. Bueno, Eva Green, un tros d'actriu. I el Polanski s'ha reunit aquestes dues senyores per fer una història, la història de la Delphine, que és una dona que escriu novel·la, que té molt, molt d'èxit, però que està paralitzada amb la idea d'haver de començar a escriure una nova novel·la, no? És afrontar aquest moment de, després de l'èxit, que escric per estar al nivell.
El paper en blanc.
Exacte. Llavors, amb tota aquesta pressió, es creua pel seu camí la Elle, que és la Eva Green, que és doncs una jove com encantadora, misteri, superben trobada l'Eva Green per aquest paper, molt intel·ligent, molt intuïtiva, i llavors la Elle entén a la Delphine millor que ningú. Es fan superamigues, és com tot el conflicte que té la Delphine, la Elle l'entén al 100%. Llavors, clar, és com que la Delphine s'enamora amistosament d'aquesta persona i és com que hi veu la llum. Però llavors, clar, a mesura que van passant els dies, és com que no sabem si realment la Elle és aquesta amiga tan bona que tal o si té una part més fosca que no coneixem i que no sabem què vol fer amb la vida de la Delphine.
Jo crec que té aquesta part fosca, eh?
Sí, sí.
Home, es fa aviam, tota la pinta, a veure.
Jo crec que Roman Polanski, que és un mestre absolut del thriller...
De la pertorbació.
De la pertorbació, d'aquestes històries fosques, ja és una garantia per aquesta pel·lícula. En quant a crítiques, doncs ha estat molt dividit, molt dividit el tema. Sí que és cert que la pel·li s'ha quedat a mig gas de festivals i de repercussió, no ha transcendit gaire, però bé, hi ha crítiques que la deixen com una estafa i d'altres que la deixen com una peça molt bona del Polanski. És aquest tipus de pel·lis que no ens podem fiar de la crítica, sinó per la nostra intuïció i les nostres ganes i anar-la a veure si ens ve de gust. Però com veieu, és un cap de setmana amb estrenes fosquetes.
Interessants i fosques,
sí.
No?
Sí. Sí, sí.
Una mica ens faran patir aquest cap de setmana.
A mi m'agraden.
No t'agrada, eh? Molt bé, i ara és el torn del clàssic.
I passem al clàssic, i aquest cop sí que porta un clàssic real de l'any 78.
Ostres,
clàssic,
sí,
eh?
Sí.
I porto aquest clàssic perquè viene com anillo al dedo. Aviam, Los extraños, pinta molt bé, la idea superguai, aquesta metàfora del mal, ta-ta-ta-ta-ta. Però és que això ho teníem fet, això es basa en el clàssic per excel·lència del terror, de l'slasher, la pel·lícula precursora absoluta d'aquest gènere, que va dirigir en John Carpenter a l'any 1978, descobrint a una super jove Jamie Lee Curtis, i ara escoltarem el tràiler, que té un ambient d'antic antic, i això és Halloween.
The one, the only, the classic Halloween. Halloween night. A small American town, 15 years ago. Michael?
I spent 8 years trying to reach him and then another 7 trying to keep him not.
Clar, és que això és màgic. Escoltar-ho així és màgic. Val, a veure, què us he dit abans, no? Una pel·lícula que era Los Estranyos, detinguda, amb ambients, i han pogut veure que el tràiler de Halloween és això. Halloween és una pel·lícula que es va fer amb re de mitjans. El John Carpenter era un home que tenia ganes de fer terror, va agafar 4 duros, va agafar 4 coses, i va aconseguir Jamie Lee Curtis, que en aquell moment era, òbviament, la filla de la Janet Leigh, que Janet Leigh és la Marion de Psicosis, que es mor a la dutxa, i per tant era com vaig a descobrir la teva filla com la nova reina del terror. John Carpenter va rodar Halloween amb res, amb, és que no sé si van ser $15,000, poquíssim, i va fer una història sobre el Michael Myers, que és ara mateix, amb aquesta música que sona de fons, l'assassí del cinema més mític, juntament amb el Jason, amb el Freddy Krueger i amb aquests, que tots van ser pel·lícules que van sortir arran de Halloween. Michael Myers té una de les màscares més mítiques, que com a curiositat us explicaré que el John Carpenter no tenia diners per fer una màscara nova, un motlle. I va agafar, se'n va anar a una botiga de disfresses i va trobar la màscara del Kirk de Star Trek, d'un dels actors de Star Trek, que era doncs la cara de l'actor, per disfressar-te de l'actor. Va agafar i la va customitzar, la van pintar de blanc, no sé què, li van fer 4 ombres i així va sortir la màscara del Michael Myers.
Imagina't, que després...
Quan la pel·li va patar, van tenir un problema de drets que flipes. Van rodar aquesta pel·lícula sobre el Michael, que era un nen de 6 anys que assassina la seva família amb un ganivet de cuina la nit de Halloween.
Sergi, avui no dormirem. No.
Des de llavors és internat a un psiquiàtric i 15 anys després, quan ja és un noi d'uns 20 anys, s'escapa del psiquiàtric i comença a assetjar misteriosament i sense saber l'espectador massa el perquè a les cangurs que cuiden a nens la nit de Halloween. Llavors aquesta pel·lícula va marcar la figura d'un assassí que penalitza els adolescents que tenen sexe, que no sé què, que beuen, que es droguen, que no sé què, en una època d'adolescència. No desvetllarem el per què, que mirin la peli, però tot té un sentit amb el mal, la puresa del mal i com el mal arriba als llocs i destrueix la innocència i destrueix les persones que estan fent el pas dels joves a adolescents, no? A fer-se adults. Halloween va marcar per sempre el gènere de l'slasher, el terror, per sempre, tot el que s'ha fet després d'un assassí que persegueix a gent és una còpia o és inspirat a Halloween, i per tant doncs, és un clàssic que s'ha de veure, que va donar 9 seqüeles després d'això, la bona és la primera, la més bona, i que, ho dic així ràpid, aquest 2018, 40 anys després, torna Halloween amb una segona part directa d'aquesta, recuperant a Jamie Lee Curtis, amb ja uns 60 anys que té, i enfrontant-se de nou a Michael Myers amb un personatge que el temps realment haurà passat tant per un com per l'altre.
Boníssim.
Sí, sí. Superinteressant, i s'estrena aquest octubre.
Doncs segurament que quan s'estreni en Xavi Miralles ens posarà aquí i ens explicarà tots els detalls.
Ja
i ara molt breument,
sí.
Digue'ns a veure...
Molt ràpidament, a l'Imperial, avui, que és versió original, podrem veure El Doctor de la Felicidad, la pel·li de la que us vaig parlar la setmana passada, i a l'Aleix Macià, Solo, la nova pel·li de Star Wars del Han Solo, que jo me'n vaig a veure-la avui mateix. I la setmana que ve, la de basada en hechos reales de la que he parlat avui, la del Polanski, per evitar aquest doblatge que hablen així, podreu anar a l'Imperial a veure-la. I dic que dijous, divendres, dissabte i diumenge a l'Eix Macià a les 10 de la nit, aquests 4 dies, tornen a posar una de les millors pel·lis de la història del cinema, que és 2001, Una odissea en l'espacio. En versió
també boníssima, eh? Oh, l'haurem de veure,
sí,
eh?
Això és una molt bona iniciativa. Sí.
Això és molt bona iniciativa, que aplaudim des d'aquí, des de la secció dels prescriptors. Res més, Xavi Miralles, moltíssimes gràcies per posar-nos al dia. Sergi Bracons, també.
Vagi bé.